Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia per acomiadar l'hivern astronòmic. Boirina matinal o un núvol baix a primera hora i sol la resta de jornada amb fins a 18 graus de màxima.
Molt bon dia, és dilluns, és 20 de març, estrenem setmana al Supermatí avui en directe des de Ràdio Capital i en emissió també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. A partir d'aquesta nit ja haurem deixat oficialment l'hivern astronòmic per encetar la primavera, aquesta primavera que tant de gust ens ve a la majoria. De moment aquesta nova estació començarà sense precipitacions, ja ho sabeu que comentem sovint, necessitem aquestes precipitacions perquè estem vivint un episodi de sequera severa. De fet, aquest dilluns el temps serà anticiclònic i s'imposaran alguns núvols baixos o algunes boirines a primera hora. Les temperatures no són massa altes per començar la primavera. Avui ens hem despertat amb 7,2 graus a la Tallada, 8,4 a Torroella de Montgrí, a la Bisbal d'Empordà, 5,5 graus, 6,4 a Palafrugell o 6,6 a Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres comencem com cada dia saludant primer de tot, en primer lloc, a la nostra redacció. Ferran Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Doncs amb la redacció saludada és moment ara de repassar els titulars més destacats de la jornada. I comencem per Palamós. El Suprem confirma 7 anys i mig de presó per l'acusat d'intentar matar la companya de pis a Palamós amb 30 ganivetades, Miquel.
El tribunal no ha admès el recurs de la defensa, que al·legava que l'audiència no va tenir en compte que el processat va desistir de l'atac i que pateix un trastorn. L'audiència va condemnar Martí Solís per un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb atenuants de confessió i reparació del dany. La sentència subratllava que va agredir la víctima a traïció sense que es pogués defensar i amb acarnissament, perquè li va causar lesions a pràcticament la totalitat de l'anatomia.
Els treballadors d'una obra a Castell d'Aro van trobar dos fusells de salt Kalashnikov enterrats amb roba i cinta americana. Maria.
La troballa es va fer el passat dijous pels vols de les 12 del migdia. Els treballadors estaven construint un mur en una empresa quan, de sobte, es van trobar dos paquets enterrats. A dins hi havia les dues armes llargues del tipus AK-47 i dos carregadors sense munició.
Comencem forts avui. Detenen un lladre per robar diners i la caixa registradora d'un bar de Palafrugell, Ferran.
Un home de 21 anys va forçar la porta de l'establiment i va robar diners en efectiu i la caixa enregistradora. A més, va deixar un rastre de sang i va perdre la tapa d'un mòbil tacada de sang. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal i la Policia Local de Palafrugell van dirigir-se al bar perquè va activar-se l'alarma a 3:45 de la matinada.
Tres cotxes implicats en un accident a la C31, Maria.
Els fets van tenir lloc aquest dissabte 18 a l'altura de la primera entrada de Castell Platja d'Aro. A l'accident s'hi van veure implicats tres automòbils, però no hi va haver cap ferit. Durant una hora, la carretera en el tram de Platja d'Aro Llagostera va quedar tallada.
Juli Fernández trenca relacions amb el govern de Palafrugell per l'afer Palahir-Vancells. Ferran.
Ho fa arran de les acusacions de signar possibles convenis irregulars i que va llançar el regidor Jaume Palahir a l'últim ple municipal. Per la seva banda, Palahir assegura que ja té redactada la denúncia que presentarà als jutjats. Tots dos n'han parlat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
8:04. Carles Motes es presenta com a candidat a Sant Feliu en un acte multitudinari. Miquel 40.
En un acte amb més de 400 persones, segons els organitzadors, Motes va parlar de la seva gestió al capdavant del govern de Tots per Sant Feliu durant els últims 4 anys i també dels projectes futurs per la ciutat.
Trobada entre les candidates d'Esquerra a les municipals, Anna Salvador.
Esquerra Republicana del Baix Empordà va organitzar una trobada que va plegar a prop d'una seixantena de dones vinculades en el dia a dia de la política municipal. Van posar l'accent en el repte que té la comarca per treballar en polítiques amb una perspectiva feminista i en el fet que la comarca té un dels percentatges més alts de candidates dones per a les eleccions municipals.
Els Consells Comarcals del Baix Empordà i d'Osona signen un conveni per promoure l'accessibilitat turística. Maria Alsina.
Pel Consell Comarcal del Baix Empordà és molt important el conveni que s'ha signat amb el Consell Comarcal d'Osona, ja que serà la primera comarca fora de les comarques gironines a qui es transferirà el coneixement i metodologia del Pla d'Accessibilitat per tal que puguin impulsar de la mateixa manera un turisme inclusiu a la seva comarca.
Organitzen una neteja col·lectiva del Rec del Molí de Verges per la inacció de l'Ajuntament, Anna Salvador.
Segons els organitzadors, ho han fet després que en diverses ocasions han presentat queixes de l'Ajuntament i malgrat que tant l'alcalde com el regidor de Promoció Econòmica o el d'Agricultura i Recs s'ho han anat a mirar fins a 3 ocasions, afirmen que no s'havia pres cap mesura.
La torre del Mas d'en Pinc de Begur reobre les portes, Maria.
La torre, construïda al segle XVI, es podrà visitar durant els dies laborables de 9 del matí a 1 del migdia. L'equipament és de titularitat municipal i ha estat sotmès a diferents tasques d'arranjament, manteniment i condicionament durant els últims 6 mesos.
El MIC Futbol es manté 4 anys més a les comarques gironines, Anna Salvador.
Durant l'acte de presentació de la 21a edició, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha fet pública la prolongació del suport de les comarques gironines al torneig d'enguany i 3 anys més.
I acabem amb un apunt cultural. El Festival Ítaca torna amb dos espais nous, més sostenibilitat, amb els cantants més destacats i el talent empordanès, Mariona.
Al supermatí de divendres passat vam rebre el director del festival Ítaca, Fran Arnau, per explicar-nos els nous dos espais de concerts, així com els cantants que participaran, entre ells Dildami, Julieta o de la Fe i les Flores, i la seva oferta de busos per poder arribar de manera més sostenible al festival.
Bon dia, Mariona, són les 8. I ara, després de repassar els titulars més destacats que us anirem explicant i ampliant durant aquest informatiu, durant aquest supermatí, és hora de donar pas ara a la previsió del temps amb l'Obert Aparicio. Bon dia, Obert.
Bon dia.
Amb quin temps començarem la primavera al Baix Empordà?
Avui és dia d'equinocci de primavera i a partir d'aquesta nit ja haurem deixat oficialment l'hivern astronòmic per encetar la primavera. L'equinocci, recordem que és el moment de l'any en el que tenim tantes hores de dia com de nit i a partir de demà doncs tindrem cada vegada nits més curtes i dies més llargs fins a finals de juny. De moment, la nova estació començarà encara sense precipitació i, de fet, aquest dilluns el temps anticiclònic s'imposa amb alguns núvols baixos o boirines a primera hora en punts localitzats del Baix Empordà. La jornada, en general, però, serà assolellada amb algun núvol poc important. La temperatura es mourà entre els 6 graus de mínima i els 18 de màxima i demà pocs canvis, amb el pas d'una cua de front molt feble cap al final del dia, que pot fer créixer alguna tímida nuvolada i la resta de setmana s'imposa l'estabilitat atmosfèrica, amb sol i temperatura, que sobretot dimecres i dijous serà més elevada.
I recordem aquest cap de setmana, ja tindrem una horeta més de sol perquè hi haurà aquell tan esperat canvi d'hora cap a l'horari d'estiu. Vinga, som-hi ara amb el comentari d'opinió. I quan són les 8 i 8 del matí, com dèiem, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Xavier Ferrer.
Hem vist aquest any autèntiques barbaritats en el camp de batalla i també agressions a la ciutadania, amb milers de morts en dues parts i amb milions de desplaçats dins d'Ucrània i amb diferents països de la Unió Europea. Tot plegat un drama per a la societat ucraïnesa i també, en menor mesura, amb conseqüències econòmiques i socials per a Rússia i la Unió Europea i amb repercussions geopolítiques a la resta del món que avui encara no visualitzem com poden afectar l'ordre mundial. Segur que tothom al cor li demana que el millor que hauria de passar és aturar aquesta guerra i cercar la pau. Però al cap, segons interessos, ideologia i sentit de pertinença, els governants i també part de la ciutadania ho veuen diferent. Ho veuen des del seu punt de vista, des de la seva suposada raó. I aquí rau la dificultat d'entendre l'altre, d'entendre la història per poder trobar punts d'acord i finalment la pau. Cadascú, cada bàndol, necessita un relat per poder mostrar als seus seguidors i en aquests moments els relats acceptables estan molt lluny. Des de la visió occidental i també des del respecte a la legalitat internacional, un escenari de pau hauria de garantir la fi de les hostilitats militars, cercar un espai de pau i garantir la sobirania territorial d'Ucrània. Segur que des de Rússia no ho veuen així, però s'ha de perseverar en el propòsit de la pau, de la diplomàcia i del diàleg, i, en aquest cas, també amb la participació d'estats importants del planeta, com la Xina i l'Índia, que avui en dia, tot i que manifesten que volen la pau, es mostren equidistants, i, òbviament, també amb la participació de les Nacions Unides, la qual, un cop més, demostra les seves limitacions en poder incidir en els conflictes. Aturem la guerra, evitem la confrontació internacional i nuclear i gestionem la pau. Si s'aconsegueix, evitarem les conseqüències desastroses per tothom i també per la ciutadania de les contrades empordaneses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Nosaltres fem una petita pausa, us deixem amb el ritme d'Oques Grasses amb aquest Vida d'Oferta i ara mateix tornem.
Deixa't de tonteries, l'alegria desgrava. Com un anunci demanant a crits que em comprin, volava que volava el meu amor.
You call me.
El cor que revela cridant que no està en venta, em van sortint les plomes quan oblido la pena.
Sóc un ocell de terra,
el cap als núvols i els peus plens de merda.
Sóc un ocell de terra.
No puc anar més avall, no tinc res a perdre. El sol és de veritat i escalfa les coses boniques. La poca confiança és la que et fa dir mentides. Com un anunci demanant a crits que em comprin, volava que volava el meu amor.
You call me.
El cor que revela cridant que no està en venta, em van sortint les plomes quan oblido la pena.
Torna-li. Sóc un ocell de terra,
el cap als núvols i els peus plens de merda.
Sóc un ocell de terra.
No puc anar més avall, no tinc res a perdre.
Sóc un ocell, sóc un ocell de terra,
el cap als núvols i els peus plens de merda.
Sóc un ocell de terra.
Si no puc anar més avall, no tinc res a perdre.
Poques gràcies amb Vida d'Oferta posant ritme aquest supermatí d'avui dilluns 20 de març. Quan falta un minut per un quart de nou del matí, nosaltres anem a desenvolupar una mica més les notícies que us hem explicat durant els titulars durant l'inici d'aquest supermatí. El Suprem confirma 7 anys i mig de presó a l'acusat d'intentar matar la companya de pis a Palamós amb 30 ganivetades. L'acusat i la víctima compartien pis al carrer Dues Palmeres de Palamós. Ens ho explica millor en Miquel 40.
Segons va declarar aprovat la sentència de l'Audiència de Girona, cap a les 11 de la nit del 10 de juny del 2020 van començar a discutir per un afer domèstic. En concret, la víctima li va retreure que no hagués rentat un bol d'amanida i que volgués sortir al carrer a aquelles hores amb l'estat d'alarma existent. La discussió va anar pujant d'intensitat i la víctima el va amenaçar amb trucar a la policia i denunciar-lo. Aleshores, l'acusat va reaccionar clavant-li un cop de puny a l'estómac i fent-la caure al reposabraços del sofà. Segons la sentència, va ser en aquest moment quan, per sorpresa i de manera inesperada, va treure una navalla i va començar a punyalar arreu del cos sense fer cas de les súpliques de la víctima dient-li que parés. Durant l'atac, la víctima va dir en un moment determinat «Carinyo, pare». Això va fer que l'acusat aturés la seva acció agressora per un instant breu i que la dona es pogués desplaçar fins a la zona d'accés al pis. No va poder fugir perquè la va continuar apunyalant, impedint-li que pogués abandonar l'habitatge. Li va infringir almenys 30 ganivetades amb el propòsit d'augmentar el dolor físic i psíquic de la víctima, exposava l'audiència. Finalment, la víctima va poder sortir al replà on la van socórrer els veïns i van alertar els serveis d'emergències. L'acusat va marxar de l'immoble i es va anar a entregar a la comissaria dels Mossos de la Bisbal. Allà va reconèixer ser l'autor dels fets i va dir als agents on podien trobar la navalla. L'havia llançat per la finestra.
Els treballadors d'una obra a Castell d'Aro van trobar dos fusells de sal Kalashnikov enterrats amb roba i cinta americana. La troballa es va fer el passat dijous pels vols de les 12 del migdia. Els treballadors estaven construint un mur en una empresa quan, de sobte, es van trobar dos paquets enterrats. A dins hi havia les dues armes llargues del tipus AK-47 i dos carregadors sense munició, Maria.
Els obrers van alertar els Mossos d'Esquadra, que cap a les 12 del migdia van anar fins a l'obra, situada en una zona muntanyosa, i van endur-se les armes. Els dos fusells de sal eren reals i la policia els va remetre a la unitat de balística del cos perquè els examinessin. La unitat d'investigació dels Mossos es va fer càrrec del cas i treballa per intentar esbrinar-ne la procedència. Aquestes armes les solen utilitzar grups criminals. Precisament fa poques setmanes els Mossos d'Esquadra també van intervenir dos fusells Kalashnikov a les comarques gironines. Va passar a finals de gener a l'àrea de servei de l'AP7 a Garrigàs, a l'Alt Empordà. De matinada, una patrulla que s'havia aturat a posar carburant va observar com dos homes, que també s'havien parat a la benzinera, es posaven nerviosos. Això els va semblar sospitós i quan els agents van registrar-los al vehicle van trobar dos fusells AK-47 al maleter. Les armes estaven inutilitzades. Els Mossos van comissar els fusells i van detenir els dos homes, un francès de 31 anys i un jove de 25, procedents de Mauritània, per tinença il·lícita d'armes i falsificació documental, perquè el cotxe duia plaques de matrícula falses.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell van detenir un home per robar diners en efectiu i la caixa registradora d'un bar de Palafrugell. Els fets van tenir lloc el divendres a la matinada. Ferran Castelló.
Un home de 21 anys va forçar la porta de l'establiment i va robar diners en efectiu i la caixa enregistradora. A més, va deixar un rastre de sang i va perdre la tapa d'un mòbil tacada de sang. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal i la policia local de Palafrugell van dirigir-se al bar perquè va activar-se l'alarma a 3:45 de la matinada. Els agents van visionar les càmeres de seguretat i van aconseguir la descripció de l'autor del robatori. Durant la recerca van poder recuperar la caixa enregistradora, que l'havia amagat en uns matolls pròxims, juntament amb una barra de ferro. Poc després, la policia local va localitzar i detenir el lladre. L'home de 21 anys té múltiples antecedents policials i va passar a disposició dels jutjats de guàrdia.
I seguim amb aquest recull de notícies breus. Tres cotxes implicats en un accident a la C31. De fet, els fets van tenir lloc aquest dissabte 18 a l'altura de la primera entrada de Castell Platja d'Aro, Maria.
En l'accident s'hi van veure implicats tres automòbils, però no hi va haver cap ferit. Durant una hora, la carretera en el tram de Platja d'Aro a Llagostera va quedar tallada. Els desviaments a causa de l'accident es van fer pel lateral. Tot i això, des de trànsit van informar que la situació havia tornat a la normalitat a 2:45.
El portaveu del Partit Socialista i candidat a l'alcaldia, Juli Fernández, trenca relacions amb el govern municipal de Palafrugell. Ho fa arran de les acusacions de signar possibles convenis irregulars que li va llançar el regidor Jaume Palahí a l'últim ple municipal. Per la seva banda, Palahí assegura que ja té redactada la denúncia que presentarà als jutjats. Tots dos n'han parlat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Ferran Castelló.
Juli Fernández assegura que no farà pactes amb l'equip de govern si no hi ha una disculpa pública. Diu que ja ho ha comunicat oficialment a l'alcalde.
No, la relació està trencada. Jo li vaig comunicar a l'alcalde que fins que això no sortís públicament un acte més enllà d'aquell a títol personal com a alcalde i és conegut per ti, doncs desautoritzaven públicament el regidor, el nostre grup va trencar relacions amb el govern i no pensem consensuar res, que la relació que hi havia fins ara, que qualsevol cosa que hi havia, recordem que tots els grans temes d'aquest ajuntament, el tema de la pandèmia, els hem pactat sempre del govern i el PSC.
Això es traduirà, per exemple, no participar en la negociació sobre el nou contracte d'escombraries.
Per exemple, era un tema important, que era el tema del plec de condició d'escombraries, que caldria negociar-lo i caldria intentar buscar un punt de trobada, perquè aquest plec de condicions ja sabrem què passarà, que a l'hora de executar un futur govern. Nosaltres no hi participarem amb un govern que permet que el seu regidor, tot i que el desautoritzin, digui que va per lliure i que ataca el cap de l'oposició. És que això no s'ha vist en cap lloc del món.
Assegura que estudia denunciar Jaume Palahí per injúries i demanar-ne la dimissió.
Quan tingui això jo i demani la transcripció literal de l'acte, no descarto anar per la via judicial contra el seu Palahí. Però em costa molt anar-hi per la via judicial perquè és posar-me al seu nivell. I jo crec que en aquell moment la credibilitat del senyor Palahí està per no sortir de l'Ajuntament. El millor favor que li fa el senyor Palahí a l'Ajuntament és marxar com a regidor.
Les acusacions de Palahí es fonamenten en un conveni signat entre el govern de Juli Fernández i el representant legal de l'Associació de l'Antic Escorxador de Palafrugell, Quim Vancells, que aleshores era regidor d'Esports.
Fernández nega qualsevol irregularitat i diu que el conveni limitava el dèficit de l'escorxador i incrementava la taxa, però no hi va haver transferències de diners a l'entitat.
Que són convenis que se signaven en quan no hi havia aportació econòmica a l'escorxador. El que feia en aquell moment eren convenis que limitaven el dèficit que pot tenir l'escorxador amb un límit determinat i si superava aquell límit l'assumia la pròpia entitat de marxants, de l'associació que hi havia. I l'últim dos convenis que va signar jo era perquè varen fer obres a l'escorxador, edifici municipal, per tant no pot fer les obres ningú, només que l'Ajuntament, i per fer càrrec d'aquelles obres, que recordo que van costar 70.000 euros, l'Ajuntament, el conveni obligava a que la taxa de l'escorxador s'incrementés cada any un 10% per recuperar aquests diners. Però en cap cas ha hagut transferència de diners de l'Ajuntament cap a l'entitat.
I assegura que Palahí ha posat en risc els tècnics municipals perquè qualsevol conveni que s'aprova té l'aval del treballador municipal.
El regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, explica també a Ràdio Palafrugell que ja té redactada la denúncia contra el conveni.
I afegeix que la portarà a la justícia el dia que vagi a Girona.
Per tant, presentarà la denúncia als jutjats i quan ho farà?
Sí, bueno, el dia que vagi a Girona. Ho tinc preparat, ho porto a la furgoneta, el dia que vagi a Girona ho presentaré i ja està.
I ho faran en personal, a nom de l'Ajuntament, a nom del partit?
No, en personal, no. No, l'Ajuntament, jo poc ho he consensuat amb l'Ajuntament, amb ningú.
Sobre el trencament de relacions entre Juli Fernández i el govern, diu que ell sabrà.
Que, a veure, això és un tema que dirà el senyor Juli Fernández, ell sabrà. Jo veig una cosa que m'agrinyola, que penso que aquí això no es podia fer, poder ha prescrit, però tots aquests poders jo no els sé, jo no soc jurista. Llavors, jo veig que aquí hi ha uns convenis que han costat uns diners a l'Ajuntament en els quals, entre dos senyors, l'alcalde i un regidor, avui, en aquell temps no ho sé, però avui aquest conveni entre l'alcalde i un regidor no es pot fer.
En tot cas, descarta que la denúncia sigui una qüestió personal entre ell i Quim Vancells.
El fet que Quim Vancells sigui, m'és igual. Jo fa molt de temps que no el veig amb en Quim. M'és igual, no és això, no. Escolti, entenc que hi ha una cosa que és irregular i si no ho és, escolti, m'equivoco i demano disculpes, però si ho és, escolti, doncs, el que em va dir el senyor Fernández, la justícia decidirà.
Carles Motes es presenta com a candidat a Sant Feliu en un acte multitudinari. En un acte amb més de 400 persones, segons els organitzadors, Motes va parlar de la seva gestió al capdavant del govern de Tots per Sant Feliu durant els últims 4 anys i dels projectes futurs per la ciutat. Miquel.
Durant l'acte, que va tenir un format proper a l'entrevista, es va destacar la dedicació del govern de Tots per Sant Feliu a projectes de millora per la ciutat, com ara la creació d'aparcaments, la millora de carrers i places, l'arranjament de voreres, la renovació de parcs infantils i el transport urbà. També es va parlar de la pandèmia i com ha afectat la gestió de la ciutat durant la legislatura. Motes va afirmar que la inversió en la millora de la ciutat ha estat fruit del compromís i el treball intens de Tots per Sant Feliu per fer de la ciutat un lloc millor. Va expressar també la seva determinació a continuar aquesta tasca amb el suport d'un equip compromès i amb les ganes de fer créixer la ciutat.
Canviem ara de tema. Esquerra Republicana del Baix Empordà es va organitzar una trobada que va aplegar prop d'una seixantena de dones vinculades en el dia a dia de la política municipal. A la trobada, més de 60 dones implicades en aquesta política municipal, com comentàvem, van posar l'accent en el repte que té la comarca del Baix Empordà per treballar en polítiques amb una perspectiva feminista i en el fet que la comarca té un dels percentatges més alts de candidates dones per a les eleccions municipals. Anna Salvador.
Actualment el 43% dels caps de llista confirmats a la comarca són dones. Maria Puig, secretària de Política Municipal de la Federació Regional d'Esquerra a Girona, va destacar que això és un símptoma clar de bona salut a la comarca, però en especial d'Esquerra Republicana al Baix Empordà. Durant l'acte també es va subratllar la importància d'aplicar la perspectiva feminista en la política municipal, ja que això implica més llibertats i drets per a tothom i ajuda a desmuntar estereotips. També hi era Montse Bassa, que va afegir que la lluita d'Esquerra Republicana és per una transformació feminista per eliminar la violència masclista i els estereotips patriarcals en els municipis. L'alcaldessa i candidata de les eleccions municipals de Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuentes, va concloure l'acte afirmant que se sentia orgullosa de formar part d'aquest grup i que segueixen l'exemple de les dones pioneres que van obrir camí perquè les dones tinguin llibertat de decidir.
Els Consells Comarcals del Baix Empordà i d'Osona signen un conveni per promoure l'accessibilitat turística. Pel Consell Comarcal del Baix Empordà és molt important el conveni que s'ha signat amb el Consell Comarcal d'Osona, ja que serà la primera comarca fora de les comarques gironines a qui es transferirà el coneixement i metodologia del Pla d'Accessibilitat per tal que puguin impulsar de la mateixa manera un turisme inclusiu a la seva comarca. Maria Alzina.
Es transferirà el coneixement adquirit al llarg dels anys sobre el pla d'accessibilitat, com impulsar el segell comarcal de turisme per a tothom a la seva comarca, els checklists, a utilitzar les visites de validació de les empreses i establiments turístics que obtinguin el segell comarcal, manuals de bones pràctiques en accessibilitat turística, entre d'altres elements per poder extrapolar el model al seu territori. Amb aquesta transferència de coneixement, el Consell Comarcal del Baix Empordà es posiciona com un consell comarcal pioner en aquesta matèria i això aportarà un gran valor afegit a la destinació. Segons explica el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, el pla va néixer amb la voluntat clara de poder ser exportat a d'altres administracions amb un objectiu clar, que quan un visitant se li digui que un establiment o servei és accessible per a les seves necessitats especials, ho sigui tant al Baix Empordà com a qualsevol altra destinació. Per la seva banda, Albert Mercè, conseller de Turisme del Consell Comarcal d'Osona, ha explicat que aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà és de gran importància per a poder desenvolupar el turisme accessible a Osona, seguint una nova metodologia i una experiència d'una comarca pionera. Així, es podrà implantar l'accessibilitat a partir d'uns mateixos conceptes i això beneficiarà el públic potencial. Osona aposta pel desenvolupament turístic sostenible i l'accessibilitat és una de les línies a treballar per aconseguir una destinació adaptada per a tots els públics. Aquesta col·laboració farà que es puguin engendrar en un futur proper promocions conjuntes de territori en quant a turisme accessible.
Canviant de tema, un grup de veïns de Verges i Rodalies han organitzat una neteja col·lectiva del Rec del Molí. Segons Albert Rúbies, un dels organitzadors de l'acció, ho han fet després que en diverses ocasions han presentat queixes a l'Ajuntament i malgrat que tant l'alcalde com el regidor de Promoció Econòmica o el d'Agricultura i Recs s'ho han anat mirant fins en tres ocasions, afirmen que no s'havia pres cap mesura. Anna Salvador.
Segons Rubies, l'acció s'ha desenvolupat de manera satisfactòria per part de les persones participants i han aconseguit recollir diverses bosses de brossa, entre les quals hi havia una llar de foc de ferro de més de 250 quilos acumulada al rec, deixant-lo net al seu pas per la població. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha reaccionat a la notícia, tot recordant que malgrat que la gestió i el manteniment del rec del molí correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, des de l'Ajuntament de Verges s'han anat fent actuacions al rec del molí i rec de l'Estany durant els anys que han estat al capdavant del consistori. Recorda que el 2016, aprofitant la darrera fase d'obres de la connexió del clavegram, es va netejar a fons un bon tram del rec del molí. Sabater també ha negat que s'hagi entrat a cap instància a l'Ajuntament demanant cap actuació al rec, com afirma Albert Rubies, i ha admès que s'hi ha desplaçat en diverses ocasions amb un parell de regidors i, en verificar el mal estat de l'espai, s'ha encarregat la neteja a una empresa que s'ha demorat més del compte. Així, tot l'alcalde ha detallat que es van tallar totes les canyes d'aquesta zona per tal de poder-hi accedir i netejar amb una màquina tota la brossa acumulada.
La torre del Mas d'en Pinc de Begur reobre les portes. La torre construïda al segle XVI es podrà visitar durant els dies laborables de 9 a 1 del matí. Maria.
L'equipament és de titularitat municipal i ha estat sotmès a diferents tasques d'arranjament, manteniment i condicionament durant els últims 6 mesos, gràcies a l'impuls de l'Ajuntament de Begur i la col·laboració de la Diputació de Girona, que ha atorgat una subvenció de 10.000 euros per garantir la seva òptima conservació. Les obres realitzades han inclòs la instal·lació d'una escala vertical interior per accedir als diferents nivells de la torre, l'adequació d'un espai museístic amb panells informatius i la posada en marxa d'un nou sistema elèctric per la il·luminació i el so.
I anem acabant amb el repàs de les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana al Baix Empordà, i ho fem amb un apunt esportiu i després ho farem també amb un apunt cultural. Comencem per l'esportiu. El MIC Futbol es manté 4 anys més a les comarques gironines. Durant l'acte de presentació de la 21a edició, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha fet pública la prolongació del suport de les comarques gironines al torneig d'enguany i 3 anys més, Anna.
A l'acte s'han donat a conèixer tots els detalls d'aquesta edició, que tindrà lloc del 4 al 9 d'abril. La cerimònia d'inauguració d'enguany tindrà lloc a l'estadi de Vilatenim, a Figueres. Les finals de les 9 categories del MIC Futbol, des de l'U12 fins a l'U19, tant en nois com en noies, es mantindran a Figueres i Palamós durant tot el cap de setmana. En total seran 35 els municipis gironins que acolliran partits del torneig. Al Baix Empordà, els esportistes visitaran els camps del Begur, Calonge, Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí, l'Estartit. Aquesta 21a edició comptarà amb uns 360 equips de 34 països d'arreu del món i més de 7.000 participants, entre jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi participaran jugadors i jugadores entre 12 i 19 anys, dividits en 9 categories. D'entre el total d'equips confirmats, n'hi ha 10 dels 20 clubs que competeixen a la Liga. Es calcula que el torneig promourà prop de 10.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris, àrbitres i familiars, el que comporta una incidència directa en el territori, posicionant la Costa Brava com a destí de turisme esportiu, projectant la zona internacionalment.
El conseller de Territori, Juli Fernández i Olivares, va anunciar la setmana passada en una visita a Palamós que el departament licitarà aquest mes les obres per a construir una nova estació d'autobusos a Palamós, que comportarà una inversió de 2,8 milions d'euros. Per parlar-nos una mica més sobre aquestes obres, ens visita al Supermatí l'alcalde del municipi, Lluís Puig. Bon dia, senyor Lluís Puig.
Hola, bon dia.
En primer lloc, el trasllat de l'estació d'autobusos respon principalment a una necessitat logística de fer més gran l'estació i millorar la mobilitat. Per què van escollir la zona del carrer d'Enric Vinquer?
Bé, aquesta zona doncs és una zona de nou creixement del municipi i en un futur doncs es convertirà, diguéssim, en l'eix central de les vies d'entrada a Palamós. En aquesta cruïlla on se situarà l'estació d'autobusos doncs es construiran les principals avingudes per la gent que entri tant des de la C31 vinguent de Platja d'Aro com de la C31 vinguent des de Palafrugell. Per tant, és un lloc estratègic en què els busos tindran una fàcil entrada i sortida, i a més, amb aquest nou creixement urbanístic, aquesta zona agafa centralitat i, per tant, ens semblava que era el lloc idoni per situar aquesta nova estació d'autobusos.
Entenc, Lluís, doncs, que els beneficis són aquest fet d'una millor accessibilitat, millor mobilitat, perquè fins ara hi havia autobusos que no podien recórrer tots els carrers del poble, havien de fer rutes més llargues, no?, fins i tot.
Efectivament, l'actual parada d'autobusos situada a la plaça Catalunya doncs havia quedat absolutament obsoleta. Els busos han anat creixent en tamany i en nombre, i això feia doncs que a algunes èpoques de l'any, especialment a l'estiu, doncs hi hagués una saturació de busos, i a més, com que havien de recórrer tot el centre del municipi, això causava greuges circulatoris. Per tant, jo crec que és un guany per la circulació dels propis autobusos, però també serà un guany per tota la ciutadania de Palamós, doncs que evitarà el pas d'aquests vehicles de gran tonatge per al centre del municipi.
Ara mateix hi havia una estació d'autobusos, rectifica'm si no és així, però força petita, no?, pel que és el tamany i la importància també turística d'un municipi com Palamós. Però quines seran les principals característiques d'aquesta nova estació, i guanyarem també en aquest espai, en aquesta ampliació?
I guanyarem molt, perquè jo crec que qualificar d'estació d'autobusos el que tenim actualment doncs és molt agosarat. Tenim una parada situada allà a la plaça Catalunya, i el que fem doncs amb aquesta nova estació d'autobusos és tenir un equipament modern amb unes andanes amb capacitat per 7 autobusos. A més, també tindrà una part en què els busos discrecionals, aquells que fan doncs viatges ocasionals, com puguin ser excursions escolars o altre tipus d'excursions, doncs també podran fer la càrrega i descàrrega doncs en aquesta nova estació. Hi haurà una part tancada on la gent que s'esperi ho podrà fer còmodament, vending, els taxis doncs també tindran el seu espai annex a l'estació d'autobusos. Jo crec que és un salt qualitatiu importantíssim, i jo crec que era una de les prioritats que tenia aquest equip de govern poder doncs anunciar que els tràmits finals d'aquesta construcció doncs estaran en marxa, i que, per tant, si no hi ha cap gran entrebanc, l'any 2024 hi haurà nova estació d'autobusos a Palamós.
Val, tindríem la data del 2024, també suposo que un dels fets més rellevants pot arribar a ser que Palamós, com comentàvem, com un destí turístic destacable dins de la Costa Brava i dins del nostre país, doncs tingui una connectivitat força millor del que la tenia fins ara, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè a més no només guanya Palamós, diguéssim, tota la circulació d'autobusos de la Costa Brava millorarà, perquè es guanyarà temps. El fet de que els busos haguessin d'entrar fins al centre del municipi doncs els feia perdre molt temps, amb la qual cosa tota la connectivitat millorarà. El que nosaltres no deixarem de reclamar és que aquest transport per carretera públic doncs millori, no? Nosaltres en aquesta zona doncs no tenim l'alternativa del transport ferroviari, i per tant el transport públic se centra tot doncs amb el transport per carretera, i per tant el fet de que es construeixi aquesta nova estació ajudarà a millorar molt aquest servei a Palamós, però també indirectament doncs a tot el transport per carretera a la Costa Brava.
També hem llegit que s'inclouran plaques solars a l'estació?
Sí, efectivament, s'intentarà doncs que tota l'energia que necessiti aquesta estació d'autobusos per funcionar doncs s'obtingui a través d'aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques a la pèrgola que estarà doncs per refugiar els busos. Diguéssim, la part exterior té aquest edifici de serveis i té una gran pèrgola, doncs tota la superfície superior de la pèrgola doncs estarà coberta de plaques solars, i la idea és això, que sigui autosuficient energèticament per totes les necessitats que tingui aquest equipament.
Lluís, ens has comentat que les obres estan previstes que acabin el 2024. Quan tenim previst que comencin?
Sí, de fet, el que va anunciar el conseller és que la licitació es farà dintre aquest mateix mes de març. Una licitació d'un equipament d'aquest tipus sol durar entre 5 i 6 mesos, per tant, situen l'adjudicació a la tardor i immediatament al començament de les obres, i si no recordo malament hi havia un període d'execució d'uns 9-10 mesos, i això ens situa doncs que a meitat del 2024 podria ser realitat aquest nou equipament.
Vaig acabant ja, faig un canvi de tema molt breu. A finals de la setmana passada va aparèixer una informació en un mitjà referida a la la Copa Amèrica i la gestió feta des del Consistori per la Música, que ja van desmentir des de la publicació de la carta del senyor Grant Dalton, responsable d'organització de la competició. Per què no han pogut acollir la Copa Amèrica?
De fet, és una decisió de l'organització de la Copa Amèrica. Nosaltres vam rebre els organitzadors, érem una de les possibilitats per acollir aquesta prova prèvia. Se'ls hi va oferir totes les possibilitats que podien tenir aquí en el nostre municipi, però és obvi doncs, que el Port de Palamós té altres serveis, i finalment l'organització doncs, va optar per una altra població en què sembla doncs, que no hi havia tota aquesta activitat que genera un port com és el de Palamós, i han prioritzat aquesta qüestió. Palamós tenia molts punts a favor, les altres poblacions ens tenien uns altres, i finalment doncs, l'organització ha decidit apostar per una altra població que segurament a nivell d'infraestructura era més senzill doncs, quadrar-ho tot. De totes maneres, nosaltres seguim en contacte amb l'organització de la Copa Amèrica perquè sabem que estan plantejant fer altres events, altres activitats, i van quedar molt contents del tracte rebut aquí a Palamós, de la rebuda que els van fer, de les possibilitats que té la nostra vila, i per tant no descarten doncs, en un futur poder organitzar algun altre event aquí al nostre municipi.
Doncs queda aclarit el tema, volíem simplement aprofitar el teu pas per aquí pel supermatí, doncs també tocar aquest tema. Lluís Puig, alcalde de Palamós, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest matí de dilluns del supermatí, i anirem seguint també aquest desenvolupament de la nova estació d'autobusos de Palamós.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Al supermatí de divendres passat vam rebre el director del Festival Ítaca, Fran Arnau, per explicar-nos els nous reptes dels dos espais de concerts, així com els cantants que participaran, entre ells Lil Dami, Julieta o De La Fe i Les Flores Azules, i la seva proposta de transport sostenible. Mariona.
En aquesta edició, com vam prometre l'any passat, han decidit tornar una mica als orígens, a les petites places dels pobles, deixant enrere els grans espais que durant la pandèmia s'havien omplert. Enguany també estrenen dos nous espais, una platja de Riells i l'altra al far de Sant Sebastià de Llafranc. El segon es trobarà en un dels camins que va al jaciment i servirà com a tret de sortida del festival del 19 de maig, amb unes 200 places i escaig.
Fer l'Albert Pla aquest de prop, no? Que estarà entre nosaltres directament, entre el públic, i serà una cosa molt, molt de petit comitè, però que crec que serà molt íntim i molt, molt interessant. A més, combinat amb un tast de vins de la DO previ, es podrà anar a visitar el jaciment, bueno, tot serà, jo crec que serà una jornada xula.
D'altra banda, la platja de Riells servirà com a tret de sortida oficial del festival, que tindrà lloc durant la Setmana Santa, una festa dirigida més al jovent, juntament amb les noves tendències al moment, com Lil Dami i Julieta. Una altra sorpresa dins el programa d'enguany és Xefra dels Fetus, una festa coordinada pel grup, en què convidaran una sèrie d'artistes que aniran pujant als escenaris i formaran part de la nit del 10 de juny. Una setmana després, a la Pera, actuarà un clàssic empordanenc, Gramophone, que presentaran el seu treball millorat. Al festival acabaran dos noms que retornen als escenaris, De La Fe i Flores Azules, que actuaran a l'escenari de les Havaneres de Calella dins el seu segon any de gira de retorn.
Tancaran el festival allà, jo crec que és un espai ideal per ells, no? És una mica una música ballable, però tranquil·la, amb un entorn com el de Calella, crec que també s'ha de...
Enguany, el festival ha fet una aposta per la sostenibilitat i l'ús del transport públic, ja vigent el 2019, però que es va haver d'aturar per a causa de la pandèmia. L'estratègia focalitza en reforçar els autobusos del cap de setmana del 23 i 24 per intentar incentivar que la gent faci ús del transport públic per venir al festival.
I avui, ja ho sabeu, com cada dilluns, toca secció de les que ens agraden, d'un mos, un mos, un glob, amb la Laia i l'Eduard. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Un dilluns més.
Un dilluns més. L'Eduard sembla que està content, eh? Ve amb una samarreta d'aquelles d'orgull.
Tot i que no ens esperàvem, a l'últim minut, pam.
Pels que ens escolteu només per la ràdio, ve amb la samarreta del Barça i fa bona cara, sí, després del resultat d'ahir.
Prou.
Però bona cara.
Entre això i que arriba la primavera, ja, bueno, sí, això és èxtasi.
És veritat, hi ha aquell punt de...
La sang altera, ja ho diuen.
Exacte, i que les propostes que ens feu encara venen més de gust, perquè l'hivern dius, ostres, a vegades m'he forçat una mica a sortir de casa, i a l'estiu, primavera, realment ja ve de gust.
Dius que sí, sempre.
Seri, exacte, totalment. Què ens heu portat avui?
Avui parlarem de Galetes Graupera, que és un establiment icònic, emblemàtic de la Bisbal. Mhm. I és que, bueno, cada poble hi ha algun personatge il·lustre, no? Sempre, i un d'ells a la Bisbal és la Teresa de Can Graupera, precisament, que és la senyora de la llarga trena platejada, tota la vida l'hem vista així, la que t'explica mil i una història, sempre té tema de conversa, i bueno, és això, la que has vist sempre, doncs, tota la vida despatxar galetes amunt i avall. Ella és la propietària de Galetes Graupera, i és això, una botiga molt emblemàtica allà sota les voltes.
A les voltes hi ha moltes botigues emblemàtiques, de fet, és un dels punts històrics, no, de la Bisbal, i realment és que tindríem per fer moltes seccions, allà.
I tant, sí, perquè just també queda a prop de Can Sants, de Can Font, Can Massot, són, bueno, pastisseries, bueno, sí, establiments icònics, al final. Doncs, què més? Bueno, els inicis daten de 1879, quan Jaume Graupera va obrir un forn de pa al carrer del Call, número 2, a la Bisbal, i al cap d'un temps es va convertir en un forn de galetes i dolços. I a mitjans del segle passat va traspassar el negoci a la família Casademont, i que a partir de llavors va donar a conèixer els seus productes artesans arreu. Tot i la gran expansió, doncs, sempre han fugit de la producció industrial, i fins a dia d'avui han mantingut la qualitat artesanal del producte. És una tradició que han anat passant de pares a fills, un total de 6 generacions.
Déu-n'hi-do. És a dir, un dels grans mèrits rau en això que acabes de comentar, no?
Perquè
Inicies un negoci en 1879, estem parlant de segle i mig, i segueixes...
encara perdura.
Exacte, perdura.
Això, segueixes... això ja costa de trobar, eh?
Exactament, i que les grans empreses no t'agafin el... o no et fotin el negoci en l'aire, per entendre'ns,
sí,
i segueixes fent-ho tradicionalment, vull dir que...
Sí, sí, bueno, tota una colla de treballadors incansables. Ara l'obrador hi treballen en Joan Martí i la Mireia, i indubtablement ells mateixos i tots els que han precedit han fet que aquest establiment centenari s'hagi convertit en un punt de referència de l'artesania local. Sí, sí.
Doncs, a part de tota aquesta gent que hi ha treballat, que en som moltíssima, també en som moltíssims els productes diferents que podem trobar, que aquí podem agafar aire, però fort, com si haguessin de fer un gran solo, perquè hi ha cubanos, però és que de cubanos n'hi ha de petits, farcits en praliné, sense farcir, que se'n diuen lordins. Els Martins són els no farcits, també les Sílvies. Posen noms, doncs, dels fills, aquestes galetes típiques. També hi trobem neules, trobem ventalls, carquinyolis, els farcells, galetes de pasta de full i cabell d'àngel, rosquilles amb gust d'anís, uns altres que es diuen empordanesos, que és una galeta farcida, ametllats d'ametlla, especialitats amb braços, per exemple, també tenen el de cabell d'àngel, pa de pessic... I una capa de massa pa, també el braç de pasta rosada amb ametlla i xocolata, i bé, tot és plegat o cargolat artesanalment amb un torrat únic. Això sí que és una cosa que és única, que no sé si n'has provat mai, tu, Oriol, però és un crec que és inconfusible. Saps com aquella gent que toca en un la i diu això,
sí,
la? Doncs fas un crec amb aquesta galeta i diu galeta de Can Graupera,
i saps que ve d'allà.
I a més que dura, tot i ser artesanal i no tenir ni conservants ni històries que no convenen a ningú, no se sap per què.
Ben tancat a la bossa,
aguanta molt.
Home, també és important.
Moltíssim.
També és important.
Moltíssim.
No? Perquè al final hi ha aquella gent que diu, ostres, doncs mira, jo me'n menjaré 4 i ho deixaré aquí per quan tingui la visita, no? Jo no sóc d'aquests, jo si em menjo una, poder, sí que m'ho acabo tot, però...
Ben fet, home.
I més aquesta hora, és que tenim un problema amb l'hora, eh? Són 9:45.
Haurem de moure això.
Oh, m'està entrant una gana com cada dia, eh?
És això que, al final, dius, ostres, ho deixo allà al rebost, però quan ho vols tornar a agafar no ho vols trobar-t'ho teu.
Allò, evidentment.
Pensit, no, encara està allà.
Havent dinat amb el cafè sempre entra una galeta.
Sí. Home, i tant, i tant. Una, com diuen els avis, una dolça al dia no fa mal.
No fa mal.
La dolça hi ha de ser.
Per exemple, això que diu la Laia amb el cafè no... no us ho perdeu perquè és bo sucar-hi. Uh-huh. La Teresa l'altre dia ens explicava que amb els biscuits fullats s'hi poden fer, per exemple, torradetes de Santa Teresa, o bé, per exemple, ella parlava de que ella ja veia els pagesos de Bantes que feien una cosa que es diu el xucamulla, que agafaven aquests biscuits fullats, per exemple, i diu, recordo que els pagesos abans de posar-se a treballar allà a les 6 del matí feien un xucamulla amb anís i biscuit. Cric-crac, cric-crac, cap a dins. Cric-crac, cap a dins.
I bueno, i anaves a treballar una mica més content.
Més content,
no?
Amb energia, amb una mica més de gas, diguéssim, necessites aquest
totalment.
Gas, doncs, gas natural.
Totalment.
Què més trobem?
Perdona, les torradetes de Santa Teresa són les torrijas que conegudes, no?
Sí.
D'Espanya. Al final nosaltres també les fem i posem un altre nom. No sé d'on ve l'origen, però de...
Em penso que a les Espanyes és típic per Setmana Santa.
Per Setmana Santa.
No sé si m'estic liant.
I aquí suposo que també ve d'això, no? Però...
Podria ser. Això ho podríem anar investigant.
Uh-huh.
El que sí que m'he investigat és, per exemple, de totes aquestes galetes i derivats de galeta, per exemple, hi ha el pet de monja, que no sé si saps d'on ve tu, que hi ha diferents...
No, però també he tingut curiositat sempre per saber d'on ve l'origen
de monja,
del nom.
Per exemple, la Teresa ens va dir, diu, clar, a vegades les monges fan abstinència, no? I clar, si fas abstinència de tot, no menges, no veus quasi bé pràcticament res, clar, el pet que pot sortir és petit,
no?
Això és per una banda. També jo tinc una teoria que és que, com que estan totes a dins, en clausura, clar, tampoc em pots fotre un pet com una gla, en aquest sentit, perquè has de ser una cosa petita, perquè si no diran què passa aquí. I l'altra, que hi ha, aquesta ja és més, diguéssim, documentada, diu que encara que és típic de Catalunya, el pet de monja, el seu creador, al segle XIX, va ser un pastisser italià establert a Barcelona. Diu, al principi, ell les va batejar com peto di Mònaca, que és un pit de monja, pit de monja, no pet. Però amb el pas del temps va anar derivant a pets de monja, sembla ser perquè no tingués una connotació doncs, tan sexual com podria ser un pit en aquell temps.
Ara la té escatològica, però bueno, amb l'escatologia els catalans...
Anem millorant, sí. I tenim el caganer.
Exacte, estem ben acostumats i ja no ens canta això. Això també seria una altra cosa per estudiar, perquè la nostra cultura també... Sí, però em referia també a la procedència aquesta tan escatològica que tenim els catalans en moltes coses, que potser hi ha altres cultures que es fotrien les mans al cap i nosaltres...
Ja. Som uns màsters.
Sí, ens passa per davant i no i ens
ja ens dins a l'ADN.
Sí, exacte. Penso que està molt bé.
Sí.
És
una altra manera.
Un altre tret identificatiu del nostre folklore, li podríem dir.
I tant. Que acabem de dir, si et sembla bé, que també hi podem trobar xarlots, que són uns de coco, unes galetes de coco, melindros, tauletes de mel i avellana, que són aquells torrons de gramunt plans, rodons,
sí,
que van una sobre l'altra, doncs aquí també els fan, a la manera de Can Graupera, el polvoró, que ve embolicat, i després el mantecat, que és un altre, que ve amb una safata, doncs, tot ben col·locadet. De dolces de l'època, sobretot fan brunyols, tot i que en fan tot l'any, a la Setmana Santa, doncs en fan cada dia.
Val.
Bé, aquesta casa, doncs, és de dolços, és entranyable, igual que la seva propietària, i us animem a anar-hi, perquè tot i que hem dit moltíssimes coses,
hi ha molt de tot.
Hi ha molt de tot.
Entres
també
allà i t'hi pots quedar una estona.
És important.
I al final també hi ha el punt aquest, no?, de parlar amb la Teresa, que és la que ha viscut la història, la sisena generació familiar, no? Llavors és, ha de ser...
Al final no és això.
Tastar aquell punt d'història.
No és això d'anar al supermercat, agafar, marxar i pagar, sinó... Què em recomana? Perquè ho vol?
El tracte
doncs,
humà,
el tracte humà sobretot.
Totalment.
En aquest sentit. La Teresa ens ha absoquiat amb una bosseta de galetes Graupera, que hi ha una mica de selecció de tot, que això se'n va cap a la superpanera del supermatí.
Comença a estar molt carregadeta, eh?
Sí, eh?
Ojo.
Això sí que fotrà un pet un dia.
Exacte.
Ho diràs.
I tant, i tant.
Sí.
Doncs res, per aquí, el que és Graupera, doncs, ho tindríem tot dit.
Doncs ens encanta també aquesta recomanació, i els que sigueu de la Bisbal segurament hi heu anat, els altres vagin empordanesos probablement també, però qui no ho hagi visitat, doncs, com sempre,
visita obligada.
Recomanem aquesta visita, perquè realment tenim història molt més a prop del que ens pensem.
I tant.
No? Sí, sí. Quines propostes d'activitats ens porteu aquesta
doncs
setmana?
Moltes, perquè arriba la primavera i el bon temps, i això sempre va acompanyat d'activitats a fora. I
tant. Moltes en coses. Aquest cas, és una activitat que al ser de nit encara es fa dins, les que després parlarem sí que n'hi ha a l'exterior. La primera, a Sant Antoni de Calonge, al restaurant Kubanski, al bell mig de Sant Antoni, el dijous 23, que és aquest dijous mateix, a les 9 del vespre. Segon maridatge de vi amb clova i peix. Què hi trobarem? Doncs hi trobarem sis vins que haurà triat en Nahuel, que és un dels sommeliers entesos en vi del Vinalium Costa Brava, que és una botiga d'allà també, Sant Antoni a Calonge, que ho porta l'Aitor i la Judit, on hi fan a vegades també tastos durant l'estiu. I això, en Nahuel ens haurà triat sis vins per acompanyar amb musclos, navalles, tallarines, vieira a la brasa, garoina farcida, popets amb ceba i llobarro brassejat. Això tot al local del restaurant Kubanski. En preu, 35 euros.
Jo visc al carrer del restaurant Kubanski i ja és recomanable de per si, eh?
Ho sabies?
No ho sabia que hi havia el tast, i mira, podem hi passaré, eh?
I tant.
Ja és recomanable de per si el restaurant, eh? És boníssim, i a més és de gent d'aquesta de tota la vida de Sant Antoni de Calonge, que sap com tractar el peix, també sap com tractar la carn, perquè tenen bona carn, i a banda són molt, molt bona gent, i el tracte és boníssim. Vull dir que...
També saben tractar la gent, que també és molt important, això.
Exacte, que això no ho fan a per tot arreu, eh?
No.
Més coses.
Això era dijous. Divendres, una altra proposta, una mica més lluny, però anem a Capmany. Passa que sempre ve bé d'anar-hi, perquè Capmany...
Exacte.
A mi m'agrada molt pujar cap allà. A les 7 de la tarda, a l'agrobotiga El Parral, que és una botiga especialitzada sobretot en vins elaborats als nous cellers de Capmany, i on també hi fan diverses activitats enoturístiques, vermuts, tastos, etc., s'hi farà un tast vertical de vins del celler Arxipagès. Saps què és un tast vertical?
No, ara ho estava llegint i pensava, ostres, ara m'enganxaràs. Explica-m'ho, sisplau.
Un tast vertical és un tast de diferents anyades del mateix vi. O sigui, tu tens, per exemple, un vi, per exemple, recordes que fa uns dies vam parlar del No Té Nom, de l'Arxipagès mateix? Doncs seria fer un tast amb el No Té Nom, per exemple, de les anyades, de les baremes, de, per exemple, 2018, 2019, 2020, 2021.
És a dir, veure com està madurant, no, al final?
Sí, i com influeix una mica, doncs, cada any, la climatologia que hi ha hagut, sí, com ha viscut la vinya aquella temporada, i veure com un mateix vi fet teòricament de la mateixa manera, doncs, com és diferent una anyada o l'altra.
Doncs ha de ser molt interessant.
Sí,
ha de ser molt interessant.
I això té un preu de 25 euros i es fa aquí mateix a la Grobodega El Parral, que és just al costat del celler Arxipagès.
El dissabte anem amb més vins, no?
Més
també.
Vins, sí, perquè el celler Ugues de Batlle, de Colera, presentarà una nova referència, que és el Decibels Blanc. És un vi que no han fet mai fins ara, i la presenten dissabte 25 de març, serà a 11:45 del matí al Xalet del Molar, a Colera, i hi haurà un tast, aperitiu i música en viu, i podeu fer la vostra reserva al mateix correu electrònic de Ugues de Batlle, que és info@celler-ugues-de-batlle.com.
Tot bé, molt de gust, i a més... podem anar als tres plans, de moment. Podem
fer
dijous, divendres i dissabte.
No s'encabal que res.
Exacte.
Ens va perfecte. Què més tenim?
Més enllà, però perquè s'acaben ràpid les entrades. Recordeu que us vam parlar del Festival Vívid. Doncs el dissabte 8 d'abril, de 9:30 del matí a 1 del migdia, hi haurà una activitat que serà consisteix en senderisme a la Vall de Molinars, amb esmorzar i tasta la vinya del celler també Ugues de Batlle, que porten l'Eduard i l'Ester. Ens comenten: sortirem de Colera i ens endinsarem a la vall, tot coneixent la seva història. Pararem a Coma de Vaixell, la vinya que tenim més enlairada, on ho rebrem amb un esmorzar amb productes de proximitat i el tast de quatre vins del nostre celler, Ugues de Batlle. 35 euros l'activitat. Si un dia que fa bon temps, doncs, escolta, fa molt de gust aquella... per aquella zona.
I fem l'última recomanació avui del vi en uns mig minut?
Perfecte.
Tenim mig minut.
Doncs avui us recomanem l'Empordà Alia Brut Nature, que és un rosat, un viscomós rosat de Garnatxa Roja i Carinyena del celler Empordà Alia, que està entre Pau i Vilajuïga. Bàsicament us direm que és un vi que entra molt bé, molt fresquet, amb una bombolla fina, i que és un vi escumós que podem fer servir des del començament i podem anar-lo allargant tot l'àpat. El trobarem a Bodega Empordà, a la Bisbal, per 8,95.
Doncs queda feta la recomanació i, Eduard, Laia, ens veiem la setmana que ve amb més recomanacions.
Exacte. Molt bé.
Adéu-siau. Que vagi bé.
Nosaltres fem l'últim cop d'ull al temps.
Dilluns de tranquil·litat meteorològica amb temps anticiclònic, algun núvol baix o boirina matinal i resta de jornada en predomini del temps assolellat. La temperatura oscil·larà entre els 6 graus de mínima i els 18 de màxima. Demà pocs canvis, amb alguns núvols prims i alguna nuvolada de tarda, però especialment dimecres i dijous puja la temperatura i el sol serà el meteor dominant.
Nosaltres tornem demà de 8 a 9, com cada dia al Supermatí.